saber si ni a vida extraterrestre o si no ni a vida extraterrestre o simplemente por les estrelles y cómo se comporten, si son supernovas o son estrelles que están morint-se, esa es una ocupación de astrónomos. Y aquí en Alcoy no podían ser menos, tenemos la agrupación astronómica de Alcoy, Astro Alcoy. Tenemos aquí a cuatro miembros de esta agrupación. Bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Bueno, teniu coses molt interessants i entre altres, bueno, activitats que fareu i dureu endavant en poc temps.
Bueno, sí, enguany, al igual que l'any passat, vam preparar noves activitats i era el primer any pràcticament que acabàvem de néixer l'agrupació. Pues enguany ja com a segon any també tenim moltes activitats previstes. I bueno, procurem sobretot que les activitats estiguin molt enfocades per a que la gent que li agrada el tema o que estigui interessat perquè pugui disfrutar tan gran com d'altres del cel i de les estrelles i dels altres objectes que hi ha allí.
Bueno, estàvem parlant amb Ana Maria Mateos, també està aquí Alejandro Català, Gabriel Cordà i Oscar Pérez. L'activitat que dueu endavant des de finals del 2003, que és quan es va constituir, ha augmentat de membres, perquè seríeu al millor uns quants amics i després seríeu més gent, no? Ara quan sou?
Sí, bueno, no tant com és que volguem, però sí que han hagut diverses altres en l'agrupació. Jo penso que també el problema és que tenim una falta d'infraestructura, sobretot d'un local, però que, claro, nosaltres tenim moltes coses de material científic, de biblioteca i tal, i que no les podem aprofitar tant com volguem perquè no tenim aquest local, però sí, ha hagut altres i, vamos, estem quasi segurs que en el moment en què tinguem un poc més d'infraestructura, pues hi haurà molta més gent en l'agrupació. Perquè, de fet, quan fem alguna activitat pública, bueno, està a tope, hi ha un mogolló de gent i llama molt l'atenció perquè va fer una activitat que és la quarta de la CAM, el Cosmicam, i el xic d'allí, el responsable, bueno, estava al·lucinat perquè deia que quan havia fet aquesta activitat en altres poblacions, pues eren 25 persones, 20, i de sobte, quan va pujar al coll, eren 40 i pico, quasi 50, llavors el xic estava al·lucinat. Per això diuen que, per segur que quan tinguem un poc més d'infraestructura n'hi haurà molta més gent, perquè hi ha moltíssima gent que li atrau aquest tema.
Aficionats, no? Perquè membres de l'agrupació sou en total?
Pues ara crec que són 12 o 13 o una cosa així.
Normalment m'imagino que tots a la vostra casa tindreu un telescopi, no? Este serà el cas, a lo millor, de Óscar Pérez. Óscar Pérez, tu també tens un telescopi en casa.
Ay, sí, eso comenta, aunque no, bueno, llevamos casi que comencé a comprar mi primer telescopio y después hice un racó. Hasta que vas a trobar a gent que li agradava el tema i tots junts, pues, vam començar com a amics i poc a poc van augmentar d'amics a amics, hasta que van decidir formar una associació, perquè realment nosaltres coneixem de prou temps. I així ara s'ha començat, aunque hi ha molta gent que ha començat sense ningú telescopi o en res, sols venint mirant per els nostres telescopis, que no fa falta res, i de hecho, poc a poc van interessant ja per fer tipus de telescopi, que no és fonamental tindre telescopi, en uns simples prismàtics,
os veure
maravilles.
I això que va decidir a comprar-te un telescopi i a interessar-te per les estrelles.
Pues el meu cas va ser començant per la lectura. Començant a llegir, vas començar a veure que n'hi havia certes coses allà dalt que eren espectaculars, però claro, ho volia veure per mi mateixa i sempre va fer per això.
Lo normal és comprar-te primer el telescopi o lo normal és interessar-te per el tema?
Pues jo sempre aconsello que normal primer t'interesses. Vages a una associació on n'hi hagi altres telescopis, que telescopis n'hi ha de moltes classes, entonces a mi tu optes per una i resulta que has clavat el gastat els diners que després no és el que buscaves, que ens ha passat a tots segurament. Entonces val la pena anar a una associació, mirar quins tipus de telescopi n'hi ha i quan tu ja decidisques quin telescopi és el teu, pues comprar-te-lo. Però vamos, això és el que jo aconsello i normalment tots aconsellem això.
I Gabriel Jordà, què podries dir-nos? Per què les estrelles? Per què mirem el cel? És el que hi ha un puesto bo per mirar el cel?
Alcohol millor que altres puestos, per exemple nosaltres hem d'anar sent 12-15 quilòmetres orientant-se un poquit d'alcohol, no és que contamina molt, cada volta contamina menys.
Però és per la llum també.
Per la llum, la contaminació lumínica, però en València hem de ser inclús 100 quilòmetres per poder orientar-se, per poder observar alguna cosa. al qual com nosaltres tenen en un posto dins de la nostra tèrmin municipal, que és el lloc és soterrani, que anem allà a observar i ho observem prou bé, o sigui, no, al qual no pot tenir massa. Dins de les nostres capacitats, per a mi el que podem descobrir és més asteroides, coses que s'aproximen, i en persones que sols es dediquen a això, el món dels observatoris, en telescopios paregudos los que tienen teniendo otros, pero el monte ya es el observatorio que tiene un telescopio fijo y se dirigen los soles a asteroides y a cometes y van y descubren cosas siendo vivos los del sistema solar.
Alejandro Catalá es de SNES Joves y aparte de lo del programa SETI, que es el que tú dirigides de alguna forma, sí. Pero ¿el cine puede aparecer algo en que esta ficción o esta ciencia estiga más en boga?
Sí. Sí, perquè tenen, totes tenen una base científica, bueno, totes tenen base científica. Entonces yo creo que después de volver a la película ya te impacta un poquet y ya comienzas a llegir y a buscar y todo eso.
En el teu cas, bueno, el programa SETI es una de las actividades que dureu en davant y, bueno, podrías explicarnos perquè què va fer el programa SETI, perquè és de la NASA, ¿no?
De la Universidad de Berkeley, California. Y resulta que tienen un observatorio en Puerto Rico,
Arecibo,
un telescopio de 300 metros, y van a ganar señal de radio que vienen del espacio. Entonces tienen que ayudarles, pero como reciben tanta cantidad de datos, en los supercomputadores que tienen no pueden abastecer a todos los bits que reciben. Entonces van a pensar que en contra de comprar un altre supercomputador, que es molt de gasto y no poden costejarlo, van a decidir partir tota aquesta informació que recibixen i enviar-la per correu a moltes persones. Les analitzen en casa i després les tornen a verificar les dades i tot això. I entonces nosaltres vam enterar i vam voler ajuntar-se i vaig fer el programa, perquè és un programa de descarregues, i vas recibint informació, analitzant-la i tot
el Perquè tot això del CEPI va partir, si no sé si jo mal informada, en 1961, quan el radioastrònomo Frank Drake va convocar la primera reunió del CETI, Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Podria dir-se que un dels problemes que van abordar este grup de científics va ser el càlcul del número de civilitzacions intel·ligents en la nostra galàxia?
Sí, això és la qüestió de Drake, no?
Sí, la fórmula famosa. Una fórmula molt complicada, però que al final diu que en esta ocasió el resultat final és el número de civilitzacions intel·ligents producto de varios factores que podrían ser contactables, ¿no?
Sí.
¿No es per senyals de radio?
Sí, de fet, des de els Jocs Olímpics de Berlín de l'any no sé quan, que va inaugurar Hitler, des d'entonces ja estem soltant radiació a l'espai. Entonces, des de qualsevol puesto de l'espai poden recibir aquests senyals i preocupar-se de qui és enviable. Però les distàncies són molt llargues, entonces el recibir una senyal de una altra galàxia pues pot dur mil anys, entonces a efectes de comunicació és inviable, però a efectes de descobrir que n'hi ha algú para intel·ligent pues...
Les escoltem, mostrar, i que nosaltres l'escoltem perquè hem recibit aquesta freqüència o aquesta... Tot girem al voltant de que són camps magnètics que cada volta que barregen la Terra com faros emissors, no?
Que no siguen ni naturals com els pulsars ni de la Terra, satèl·lits que estiguin orbitant la Terra.
Bueno, això és una faceta de la agrupació astronòmica alpellana només, allí teniu més activitats. Quals són les que fareu en poc temps?
En principi, per enguany, tal com ja comentat abans, volem fer diverses observacions públiques. S'ha marcat que com a mínim fer-ne una cada 3 mesos. De fet, a principis de març en tenim una prevista perquè hi ha una cosa prou interessant que a nosaltres ens agrada molt. Existeix un catàlogo que va crear un senyor que li diuen Charles Messier sobre 1700 i pico. Este senyor era caçador de asteroides i de cometes i de fet es dedicava plenament a això i va començar a descobrir objectes que per dir-ho d'alguna manera el despistaven o l'enganyaven i perquè la gent com ell, que es dedicava a lo mateix, no s'enganyara, ell catalogava aquests objectes i en la seva posició en el cel. y sense voler va crear un catálogo de sendos objectes que hoy en día es el primer objecte que tot astronom estirà sempre a voler, el catálogo Messier. I aquests objectes estan en tot el cel de l'hemisferi nord, però només hi ha una volta a l'any que en una nit es poden veure tots aquests objectes, i és el primer dia del mes de març. Entonces nosotros hemos decidido que esta vuelta, en vez de hacer una observación para nosotros, para la gente de la agrupación, así no manen siempre, volvemos a hacer algo público y volvemos que la gente puche a ver esos objetos, porque incluso no quedan que toda la noche, en una tal variedad de objetos, ya comencen por galaxias, cúmulos oberts, cúmulos tancats, nebuloses, estrellas que han explotado, remanentes de esas estrellas, bueno. Entonces, quedan de saber un rato de esa noche, pots veure una varietat molt gran d'aquests objectes. Entonces hem decidit fer aquesta observació pública. Com sempre estem prenent del temps i tenim prou mala sort, no sabem exactament si serà el primer fin de setmana, el segon, demà, però bueno, que de totes formes ho informarem a la gent i a través de la nostra pàgina web sempre estan informats de les nostres visites. Després volem fer una altra observació en junio, ja buscarem alguna altra cosa interessant que hi hagi en el cel. Después tenim previst, ja que el dia 3 d'octubre és l'eclipsi anular de Sol. O sea, hem tingut prou sort perquè aquests últims anys han hagut fenòmens prou interessants en el cel. Primer va ser el trànsit de Mercurio, que no tenia gent de sort perquè fluïa de paquet. L'any passat va ser el trànsit de Venus, que vam tindre molta sort perquè a les 10 menys quart es va despejar el cel i ho vam voler veure tot. I després d'enguany, pues, és l'eclipse anular. És el 3 d'octubre, entonces hem pensat que la segona setmana astronòmica podíem fer-la aprofitant aquesta activitat i hem pensat en fer-la els últims dies de setembre i primers d'octubre. Entonces estem intentant contactar amb una persona que pensem que realment és molt important, és molt coneguda en el món de la ciència, per veure si fora el conferenciant inaugural, igual que l'any passat va vindre el senyor Manuel Toaria, que bueno, va ser encantador, va estar una passada. I després, a part d'això, pues, buscar tres o quatre conferenciants que ens parlen d'astronomia, que és el que nosaltres ens agrada.
Oscar, ¿tens que tindre paciència per observar el cel?
Pues la realitat és que no, perquè és que l'única paciència que pots tindre és els núvols i la pluja. Després d'això, quan ixes a la nit i està despejat, paciència ninguna perquè enseguida comences a veure coses. I vamos, de hecho, esta és l'única rama científica que encara els persones aficionades poden descobrir algo. De hecho, no les ho puc completar amb un companyer, les descobreixen, inclús les descobreix estrelles que exploten, vamos, que són aficionats realment com nosaltres, és que encara podem descobrir algo. Fora d'astilles, és el que si no eres científic no descobreixes res. Entonces, que, però, nosaltres no és el fin nostre, no és descobrir res, és divertir-se, mirar el cel i ara, vamos, i fotografiar-lo. De hecho, estem fent fotografies espectaculars en càmeres digitals. Entonces, fotografies que la gent es quedaria bocabalada de veure-les. És saber on tens que fer, saber el que tens que mirar, i per això és molt convenient apuntar-te a una associació o anar a altra gent que sàpiga un poc més que tu i que t'ensenyi. Perquè si no, el que és, pues,
el que és tanta cosa.
Miren, veus estrelletes, no saps on mirar, i a mi, darrere d'aquesta estrelleta que estàs mirant, n'hi ha algo espectacular que no arribes a apreciar si no t'ho diuen.
Bueno, a mi em va passar. Jo tenia el telescopi i vaig mirar el cel buscant la osa major i no veia res. Veia només que negre, o sigui que és probable el que diuen.
Això t'ha passat a tu, em va passar a mi.
Negre és el puntet blanc.
Sí.
I em va passar a tots, és que simplement és això.
De fet, aprenem contínuament inclús nosaltres, però és que penso que això és l'essència, és aquest de saber notícies d'una persona s'entera d'algo i enseguida l'observació. Va ser la reunió, saben que era d'això i pense que aprendre-les continua i d'ahí és on seguís mantenint-se la il·lusió d'aquest tema.
Gabriel Jordà ha fet fotografies, bueno, jo estic de nacidos, xulíssimes, no sé lo que són.
Bueno, ahí, estem refiere, és la gran nebulosa d'Orion, és una nebulosa de Milió, i la galàxia de M51, i esa galàxia finalment vuelve, però en este tu mirant a la Osa Mayor.
Nosaltres
també posem el nostre supertelescopi, perquè a vegades la gent diu, no, però nosaltres tenim un supertelescopi, clar, estem acostumats a la gent a comprar tubes més xicotets, i inclús en el nostre, això no es veu així, no? Tendré que saber gastar en un estat a provar-ho.
A comprar i clar.
I clar, en fotografia, quan visitem una llarga exposició, entonces, sí que pillé esa forma de la galaxia, que son dos galaxias.
Sí, pues son dos galaxias que están chocando ahora en la actualidad.
Lo que pasa es que, claro, saber dónde está cada cosa...
Lo que tenía que hacer es que la mía, no sé yo, no estoy viendo el caso, ni una tiene que ser la vecina. La tiene que tener un telescopio medianamente bien o pequeño y pillar un programa informático o un libre donde están cartas celestes o un libre que también donde están objetos.
Prepararse,
claro. Menos la observación que es lo, a dónde va a donar y a dónde exactamente va a donar esa constelación. Uh-huh. Entonces, menos miran la forma de la constelación, miran los celestes, en base a la celeta, en base a hacer un barrido en ese telescopio y que nos estáis probando que vamos.
Es como una carta, como un mapa cartográfico,
exactamente.
Ya que sabes dirigirlo y interpretarlo, ¿no? Uh-huh.
Bueno, lo que digo, es que alguien que se demora.
Bueno, ¿qué tenía que hacer para apuntarse a la Ruta Ciudad Astronómica?
Pues lo contactaremos a otros a través de teléfonos o a través de, sobre todo, de la página web de CEP, NIAGEN, que incluso está, porque nosotros tenemos una lista en la cual enviamos información, notifiquemos a quien que estáis en lista, les decís que hacen y todo ese tipo de cosas. La página web,
Alejandro, ¿cuál es la página web?
La página web es www.arrocoy.org.
Uh-huh. ¿Y algún teléfono puedan dirigirse?
Sí, a tocar al 696-294-13 o al 649-30-67-75, que ahí normalmente es mejor. Cuando nosotros somos alguna cosa pública, sí que demandemos a la gente que mostró aquellos teléfonos.
Para confirmar, así que no quiero.
Y al final, pues, organizan después de Pemferia.
Uh-huh. Bueno, y ahora va la pregunta del millón. ¿Ni ha habido extraterrestre o no? ¿Ni ha habido extraterrestre, Alejandro?
A ver.
Porque se regalan en el cambio la suposición, ¿cuál se va a cosa, no?
Bueno, si también de vida extraterrestre, como la conocem, de bactèries i tot això, pues és més probable. Perquè, per exemple, en Marte ja s'han descobert certs minerals que poden contenir vida, entitat, pot ser que també, per això de la sonda que hem mandat últimament i tot això. Però si parlem de vida intel·ligent, que és el que la gent més estira, pot haver-la, perquè com hem vist en la passió de Drake, les possibilitats són enormes. Les distàncies de l'univers són grandíssimes. N'hi ha un mogolló de galàxies, un mogolló d'astrales i planetes en moltes d'aquestes astrales. Entonces la probabilitat és alta.
És qüestió de probabilitat, no?
Sí.
Uh-huh. Ara falta que es puga demostrar, clar.
Claro.
Bueno, pues moltíssimes gràcies als quatre per haver estat en els estudis de Radio Alcoi i haver-nos desvelat els secrets de l'univers en la medida de lo possible, no? Gràcies.
Gràcies a Déu.
La Radio Alcoi, Onda Media.